Camins.
Déu-n'hi-do com està el pati. A veure. La Porta, Xavi, Jorge Messi, don Jorge, Tebas, pareu ja, si us plau. Deixeu de jugar amb els meus sentiments i amb els de tots els culers. No pot ser que un dia La Porta i Jorge Messi quedin per fer un pica-pica en pantufles i tots són flors i violes i la vida pot ser meravellosa i floreixen els ametllers i l'endemà no podem fitxar ni un gat i menys Messi i tots són presses, però arribarà una oferta formal i Xavi dient al Japó que tot depèn de Messi i Antonella pressionant i plouen els bitllets d'Aràbia i a Miami tens les claus de la ciutat, Leo. Jo faig una crida, si us plau, per la cordura de tothom. Que s'acabi bé, però sobretot, que s'acabi aviat. Carla, avui Gassillons hem mirat i hem dit sí.
Sí, Carla, jo pensava que també afegiries i que vingui al Camins.
Home, clar, ja...
Ja posats a demanar.
Per demanar, sí, podríem demanar-lo. No sé si ens faria cas el Lionel Messi. Bueno, si ve el pare també l'acceptarem, no? No hi haurà cap problema. Bueno... Escolteu, si us plau, que la cosa acabi bé, però que acabi aviat, perquè això és un sin vivir. Bona vesprada. Aquest dimarts 6 de juny del 2023, dia 1 després de fer esports, de parlar d'esports amb el gran Joan Poquí de Mundo Deportivo, sobre tot el trasbals que va suposar ahir aquesta visita de Jorge Messi a Can Laporta, la culerada histèrica i moltes incògnites encara per resoldre. Les properes hores sembla ser que seran decisives, ai, ai, ai. Dia 1 també després de Laia Coll, la narradora dels partits del Barça femení a RAC1, que ens va acompanyar per parlar de la segona Champions del Barça, de les seves impressions i la seva experiència. Un gustos dos al Camín. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la niña de los ruiditos, María José Mendoza. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim l'aplicació, que va molt bé, gairebé sempre, Radio Estel Oficial, amb les fotos del personal de la casa i d'una muntanya, i una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música sense parar per als melòmans. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb Carla Buigas i Júlia Julve, avui parlarem d'un tema que ens crida l'atenció: la comunicació i l'estratègia política. Déu-n'hi-do, perquè és clar, hem tingut aquest moment intens en què Pedro Sánchez, don Pedro, ha convocat les eleccions generals de sobte tras els comicis recents, i també aquest repte, no?, a Feijó, aquest duelo al sol o a la luna, de fer debats cada setmana. Però aquestes idees d'on surten? Com es maquinen? Com funcionen els equips d'assessors i les estratègies? És tot una partida d'escacs i està tot supermedit, i si jo faig això, l'altre farà l'altre, en fi. Li demanarem que ens expliqui una mica al Jordi Pacheco. Ell és degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Per tant, veu molt autoritzada, a veure què ens explica. Actualitat, per tant, comunicació, política, economia, versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al magazín de la vesprada. La Macedònia 2.0 us remata de xilena el dimarts a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Ground control to Major Tom's. Camins. 7, 6,
commencing countdown, engines on. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Ara pensàvem que s'havia espatllat la cançó. No, ha arrencat. Finalment ha arrencat. Vinga, anem amb l'entrevista. Ja sabeu que d'aquí unes setmanes, si fa no fa, tornarem a comptar les hores per anar a votar en unes eleccions anticipades i una mica inèdites. Mai s'havia votat en ple mes de juliol a 40 graus i amb mig país de vacances. Unes eleccions que són una maniobra política, bala en la recàmera de Pedro Sánchez per tirar una mica endavant. Són també la prova, una mica una prova de cotó, una prova de l'algodón, del sistema de partits espanyol, que els últims anys semblava que s'havia rejuvenit una mica i s'havia modernitzat amb l'entrada de formacions noves que esquerdaven l'estructura, una mica de bipartidisme, però el canvi sembla ser que no ha estat tan profund com es pretenia i la política d'Espanya continua sent cosa de dos, cosa que el propi Pedro Sánchez ens ha recordat en les darreres hores. Les municipals han estat la primera volta de les generals, més o menys, i han servit per fer endreça al bloc de la dreta, que en surt molt més reforçada del que esperava, més organitzada i mobilitzada, segura de si mateixa, podríem dir, i l'esquerra una mica més desordenada i embrollada. Aquest anunci de Pedro Sánchez va agafar tothom una mica amb els pisats al ventre, podríem dir, i a més, dies després hem conegut aquesta iniciativa digna d'una pel·lícula de l'Oest de retar, per part del president del govern, de retar el líder de l'oposició, Feijóo, a un duel setmanal de debat televisiu. Tot plegat sorprenent. Avui volem interrogar-nos una mica sobre com funciona l'estratègia política, perquè tinc la sensació que tot està molt calculat i que res és per casualitat. És per això que ja podem saludar una persona que segur que ens ajuda a entendre tot plegat. Saludem Jordi Pacheco, ell és degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Jordi, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per ajudar-nos una mica a reflexionar sobre totes aquestes qüestions. Jordi, el que comentaven, unes eleccions així, de sobte, 24 hores després de les municipals, és una bona idea per a Sánchez?
Segur. És la bona peça que no estigui calculada. Hmm. Pensa que ja des de fa molt de temps les campanyes electorals i la política en general està molt tecnificada.
Sí.
Això vol dir doncs, que hi ha enquestes, hi ha que els professionals de la sociologia i la ciència política anomenem focus group, que es tracta doncs, d'agafar gent molt diversa, veure què és el que pensa i què és les motivacions de la seva intenció de vot.
Sí.
Per tant, tot això està molt calculat i quan es pren una decisió no és perquè hi ha una baixada emocional o un rampell, sinó que ja s'ha, de fet ja es veu, no? Perquè l'anunci és immediatament posterior a les eleccions, immediatament, no? L'endemà al matí, i per tant això és així. Ara, dit això, un cop s'obren les urnes, perquè clar, hi ha uns 60 dies, no?, per endavant, un cop s'obren les urnes, poden passar moltes coses. És a dir, prenen les decisions sobre fotografies, que també són fotografies fetes doncs, dos dies abans, tres dies abans, una setmana abans, sobre el que passarà en el futur. I el futur és dinàmic. Poden passar coses, pot haver candidats que caiguin en gràcia, pot ser que no sabem exactament quines forces polítiques es presentaran o es deixaran de presentar. I, per tant, tots això són variables d'incertesa que fan que després de les eleccions, per molt que qui calcula, però després l'encerta o no l'encerta. Però que això està supercalculat i ja ho podem donar per descomptat.
Clar, perquè m'ha cridat l'atenció allò que has dit dels grups una mica de control. Aquests, jo imagino que són com petites enquestes, no?, que agafen ciutadans amb perfils diferents i amb les seves sensacions i opinions, a partir d'aquí, aquests grups d'assessors o grups de comunicació que segueixen, no?, els polítics o acompanyen els polítics, prenen les seves decisions. És així? Ho entes bé, més o menys?
Sí, és així. Vale. Ells agafen doncs, gent molt diversa, gent, doncs, no sé, gent, per exemple, una persona gran, que sigui dona, que sigui, hagi treballat tota la vida i que tingui fills, per exemple, no? Bueno. Doncs aquest és un perfil. Si anem a un noi jove de 20 anys, d'un barri una mica més benestant, doncs tenen altres maneres de veure la vida, no? I de percebre la política. Aleshores, el que fan és detectar molt quins són aquests mecanismes que a vegades tendim, no?, des del periodisme, la ciència política, la sociologia, simplement les persones que tenim un interès per la política, tendim a ser molt sofisticats. Però després la gent és més senzilla, no?, perquè molta gent no té bon interès per la política, bueno, va seguint més o menys.
Sí.
I per tant, saber per què voten, quina és la seva intenció i quins són els temes, per exemple, que els poden motivar, és molt important, no? I, per tant, tot això és el que després condicionarà la campanya. La campanya, a més, avui en dia les campanyes electorals no estan fetes per tothom, sinó que estan fetes per grups específics, no? Cadascú té la seva campanya, el seu Facebook, no? O la seva xarxa social, li apareix allà uns anuncis, que és segons el perfil que té cadascú, i per tant, doncs, tot això està molt calculat. Ja dic, de totes formes, és com el joc dels escacs.
Sí.
Hi ha més jugadors, no? No juga un sol, no? Sinó que en aquest cas juguen dos, però en aquest cas encara juguen més. Tenim un grup de jugadors que després doncs, ja veurem quin serà el resultat electoral.
Escolta, Jordi, ara estava pensant respecte a aquesta circumstància tan sorprenent en principi, s'acaben uns comicis, els municipals, i 24 hores després aquest anunci. I dos preguntes em suscita tot el que estàs explicant i aquesta circumstància. La primera, tu, no sé si això és així o no, però tu creus que tenen plantejats diferents escenaris, si passa això, farem això, si passa això altre, farem això altre, o no? O ja una mica poden intuir com va? I després, què hauran vist en aquestes eleccions per fer un pas tan agosarat?
Sí, jo crec que aquí hi ha molts càlculs. El primer càlcul és dins del camp del que és l'esquerra dins de l'estat espanyol, no? Perquè Catalunya té un sistema una mica diferent, però dins del que és l'estat espanyol, que és on juga el tauler de joc,
sí.
La pregunta era... No vas repetir la
pregunta? Sí, disculpa. La pregunta era si tenen diferents escenaris pensats.
Sí, exactament. Val.
Exacte.
Aleshores, aquí la primera qüestió és que dins del camp de l'esquerra hi ha una competència. Comparteixen, no? Fan coalició amb Unides Podem, tenen aquesta coalició, però ells saben doncs, que hi ha un desgast, hi ha unes tensions contínues, tant dins entre el Partit Socialista com en aquests partits d'esquerra, i després entre ells també. No? Uh-huh. Per tant, el primer que se'ns pot ocórrer és que per evitar arribar a un desgast continu fins al mes de desembre, que és quan s'executava la legislatura, hagin dit, escolta'm, doncs... Fins aquí, no? O sigui, bé, sí. Ja està. O quan abans millor, ho matem i així apareixem nosaltres, no? Vistos els resultats electorals, amb una gran fortalesa doncs, de Partit Popular, de Vox, no? I, escolta'm, és allò de si tu no vas, ells tornen, no? Veus que, escolta'm, aquí a la meva esquerra és una mica caòtic tot això plegat, jo prec com la garantia per parar l'extrema dreta o parar un govern més de dretes, no? Sí. I per tant, diguem-ne que aquesta seria una mica la idea. És molt arriscat, en el sentit de que és bastant probable de que perdi el control de la majoria. Però clar, al final ve només uns mesos, eh? O sigui, que dius, no, però aguanto, i aguanto fins al desembre, bueno, però són 3 mesos, però això tampoc no guanya tant, no? Per tant, una mica aquesta idea de, mira, fem-ho ja, a veure què passa. I després, jo crec que encara hi ha un altre càlcul més sofisticat, més difícil de complir, que és de dir, mira, llavors, un cop descalabrat aquestes forces d'esquerra, que jo tinc a la meva esquerra, si quedo a l'oposició, que igualment, diguem-ne, molt probablement quedaria a l'oposició, quedo jo com a referent per anar treballant amb els moviments socials, amb els sindicats, amb moviments ecologistes, feministes, una alternativa durant uns quants anys per després, les següents eleccions, que tot l'hora vindran, aparèixer enfortits i aparèixer i recuperar el govern. No? Jo crec que una mica són aquestes dues lògiques, la primera a curt termini, la segona més a llarg termini, la que d'alguna forma diuen, anem a jugar-nos-la a veure què és el que passa. I fins i tot fent eleccions el 23 de juliol, no? Que és una data una mica estranya per fer-les, però, bueno, tenim una data, o sigui que el dia existeix,
i
hi ha molta gent de vacances, però molta gent que no, i...
Exacte, el dia, ho has dit perfectament, Jordi, el dia existeix i és una data que es pot fer, sí que és cert que és prou inèdit fer aquestes eleccions a l'estiu. Jo tinc una altra pregunta, és que davant de totes aquestes estratègies, és el líder del partit, per exemple, en aquest cas Pedro Sánchez, el que té l'última paraula o no? O s'arriba a un consens o cada partit funciona de manera diferent?
Dins del partit, vols dir?
Exacte. Aquí hi ha unes... Sí. Totes aquestes consideracions i aritmètiques polítiques i partida d'escacs, però al final la darrera paraula la té Pedro Sánchez o no? O a lo millor és una mena de consens. Sí.
Qui mana, diguem-ne, és Pedro Sánchez. Val? Mm. Una altra cosa és qui mana, una altra cosa és manar i l'altra cosa és fer el que vols o el que surt per la barretina. No? Són coses diferents. Com abans dèiem, tot està molt, molt preparat.
Sí.
Per tant, la decisió... A més, legalment és així, eh? O sigui, que legalment ell com a primer ministre, com a president del govern d'Espanya, pot decidir el dia de les eleccions, té aquesta potestat. Per tant, si ell no ho veiés clar, no ho faria. Ara, això no vol dir que al darrere no hi hagi un treball conjunt, col·laboratiu, no? D'especialistes, de gent que li dona voltes i que sigui una cosa com més col·lectiva. Eh? Uh-huh. Però sempre... Però la potestat, eh? O sigui, encara que no ho fes, no? Si hagués només pel seu nas, ho podria fer. No hi ha... El problema, això, en aquest cas, com a qualsevol altre partit, no? Té la potestat, sol coincidir, si ets president del govern, sol coincidir que ets el líder del partit. Per tant, aquesta corretja també està assegurada, no?
Sí.
De mires, Tomàs, tu mires també, no? Si tens el partit fet una olla, potser no t'aventures, no? A convocar unes eleccions. Al revés, ho fas quan els altres tenen problemes interns, no? Perquè accentues les seves contradiccions. En canvi, tu, potser, estàs en un partit cohesionat, el coneixes, saps que funciona, i per tant vas a provar-ho.
Aquests estrategues o grups d'assessors, etc., els coneixem o no? O són persones anònimes que només es coneixen a dins del partit, podríem dir així?
No, n'hi ha que són consultors.
Uh-huh.
Sí, n'hi ha que són consultors, n'hi ha alguns que han estat famosos, no? Com el famós Iván Redondo.
Sí.
Però com Iván Redondo, doncs hi ha tot un sector, hi ha tota una indústria de persones assessores, consultores, que es dediquen a organitzar aquestes estratègies i que molts estan molt al dia. Pensem que unes eleccions avui en dia no és com fa 20, 30, 40 anys, en què al principi, no, als anys 80, per entendre's,
sí.
Inclús hi havia una televisió, Catalunya dues, Televisió Espanyola i TV3, per a de comptar. Aquestes eren les primeres eleccions. Per tant, l'estratègia dels partits havien de dirigir-se molt a tota la població. Eren campanyes bàsicament televisives, on qualsevol persona seguia, no, s'informava de la mateixa manera. Avui en dia tenim una quantitat enorme de gent que s'informa de política a través de Twitter.
Sí, sí.
Ja no Radio Estel, ni qualsevol altra ràdio, ni qualsevol televisió. Si encara durant un moment en aquest televisiu, quan van aparèixer les televisions privades, totes tenien les seves telenotícies a la mateixa hora, i la gent, encara més o menys, s'informaven per una banda, els altres s'informaven per l'altra, però tothom més o menys encara anava seguint, no?, la televisió. Avui en dia tenim una gran massa, s'informa per Twitter, s'informa per Facebook, és objecte a manipulacions per algoritmes, no?, que estan pensats perquè tinguin una experiència plaent, i per tant això inclou que quan tu obris les teves xarxes socials, si ets d'un partit, doncs li rigui les gràcies d'aquest partit i, en canvi, feixi veure, no?, que els altres són uns desgraciats, uns corruptes o uns inútils.
Sí, sí.
I això va creant una...
Un relat, no? Un relat de la pròpia xarxa social.
No, un relat en plural.
Relats.
Relats en plural, val? Uh-huh. I aleshores s'ha de saber molt bé quin missatge tu dones a cada perfil de població. Hi ha un... No sé si vau veure el Polònia aquesta setmana, però hi ha un sketch molt bo,
sí.
Que surt en Carrizosa, no?
El de Ciutadans, sí.
El de Ciutadans, perquè, vist els resultats, I aleshores va estar allà enllitat i hi ha un, no? I diu, hi ha una senyora al costat, i diu, vostè qui és, no? Diu, no, jo sóc la dona jove, treballadora, no? Que és a qui heu dirigit la campanya electoral, d'acord? Per tant, sí. En aquest grup específic, no? Si és això, és humor, però no és tan humor, perquè en aquest grup específic se'ls diu una sèrie de coses. Uh-huh. En el grup de gent religiosa, conservadora, els hi arriba un altre tipus de missatge. Uh-huh. Tot això està superestudiat per veure quins són els segments de cada partit on tenen més possibilitats d'èxit per mobilitzar-los i maximitzar el vot i intentar guanyar, no?
Això, Jordi, em sembla una feinada de por, eh? Aquí hi ha gent pensant, calculant, fent campanyes teledirigides al sector que més li pot beneficiar, etc. Per acabar, una pregunta que em ve al cap també, perquè tenim aquesta idea brillant, no? Aquesta idea també sorprenent de sobte de Pedro Sánchez de dir ara vull debats setmanals, eh? Debats setmanals contra Feijó, que al final som Espanya és bipartidista, etc. Aquesta idea, d'on surt? Beneficia a Sánchez? És lògic que Feijó no s'hi posi? Com ho veus?
Bé, en primer lloc, caldria veure si la Junta Electoral ho permet. Perquè d'alguna forma és adulterar les eleccions. El sistema és proporcional, no es vota un primer ministre, un president de govern. Sí. El que es vota són diputades, diputats i membres del Senat. No? Sí. I aquests són els que trien. Però l'elecció és aquesta. I amb un sistema proporcional hi ha moltes candidatures que poden treure la representació. Uh-huh. El fet de fer cara a cara, que en un determinat hi va haver molta temptació, perquè des d'un punt de vista de la realització televisiva, de l'espectacle televisiu, dos que es barallen, no? És una cosa que és un pic el Sálvame, no? És una cosa que crida l'atenció, sí. I mira, hi ha un blanc i un negre, i aleshores jo si m'identifico amb el blanc, doncs l'altre el veig negre, no? I no hi ha matisos, i això doncs, bueno, és una cosa que tira molt, però és una cosa que va contra el pluralisme. Uh-huh. És evident que si hi ha X forces polítiques amb representació, jo crec que a Catalunya a les últimes generals hauria de repassar-ho, perquè tens canvis, però estem pel 7, són 7 candidatures que tenen representació al Congrés dels Diputats, sí. Doncs totes 7 haurien de poder-se expressar. Uh-huh. I si no, primer hi ha aquest problema, si Catalunya té un sistema diferent, per tant hi ha PSC i Partit Popular no sumen majoria. I aleshores, això ja és una distorsió antidemocràtica, aquests caràcters vistos des de Catalunya, que és un territori, no? Uh-huh. Vist des del conjunt de l'Estat, tant se val. És a dir, que sigui, al final serà un d'aquests dos, no m'ho diran les urnes, no? Però si hi ha 5, 6 ofertes electorals, uh-huh. Aquestes ofertes electorals s'han de poder expressar, s'han de poder contrastar. Sí. I, escolta'm, si un debat a 6 o 7 és un guirigall, doncs és un guirigall. Però les garanties democràtiques s'han de mantenir.
Exacte.
No? Per tant, hem de veure si la Junta Electoral ho mantindrà. Sí. Dit això, clar, per ells, en principi, és atractiu, oi? Perquè dius, mira, arracono els altres i jo surto. Però, bueno, també ja ho veurem, no? Perquè aquí dirà que si accepten, si no accepten, una bateria de 6, amb un context també de... amb un context de molta desafecció política, no sé fins a quin punt aquests discursos, no? Aquests debats a dos també poden calar, o tenir l'efecte contrari, no? Dir que aquests són iguals, vaig a votar un altre, bueno, no sé.
No sé, però com a mínim la teva reflexió m'ha agradat molt perquè sí que és cert que queda una mica com a brindis al sol, com es diu en castelló, s'envalentona Pedro Sánchez i segur, no és del tot coherent, no?, amb aquesta proporcionalitat democràtica de que tothom estigui una mica representant. El Jordi representat, Jordi Pacheco, ell és degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya i ens ha ajudat a reflexionar sobre com funcionen aquestes estratègies polítiques i aquests moviments i aquests grups d'assessors i de comunicació. Molt agraït, Jordi, per la teva participació. Gràcies.
Molt bé, és de vosaltres. Bona nit.
Vinga, que vagi molt bé. Ara seguim endavant, fem una pausa i rebem Rosario Santamaría i parlem d'economia. Hot Summer Street.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Són unes calces amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
a... Sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa, eh?
A caronar-les. I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, va, deixem de banda la política i ens endinsem en l'economia quan falten 19 minuts per arribar a les 9 de la nit. És el moment de parlar d'economia en valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com sempre, molt ben acompanyada.
Molt ben acompanyada. Està amb nosaltres Dolores García Martínez, que és directora regional d'Inserta Empleo Fundació 11 a Catalunya i Illes Balears.
Molt bé.
Dolores treballa amb el propòsit d'apropar i facilitar a les empreses la incorporació del talent de les persones amb discapacitat, així com donar a conèixer l'impacte social i l'efecte transformador d'inclusió que genera. Per això, des de fa més de 25 anys, treballa a Inserta, que és l'entitat que de Fundació 11, especialitzada en la prestació de serveis d'intermediació laboral, captació i desenvolupament de talent amb discapacitat i gestió de l'ocupació, amb l'objectiu d'aconseguir la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Dolores va començar com a consultora experta d'ocupació i empresa, gestió talent divers, i des de fa un any i cinc mesos és la directora regional d'Inserta Empleo, Fundació 11, Catalunya i les Illes Balears.
Doncs ja la podem saludar, la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Dolores, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar aquí. Benvinguda a Ràdio Estel, aquí a Economia en Valors, a Camins. És tot un, és com una,
sí,
una nina d'aquelles de russa. És Ràdio Estel, el Camins,
Rafa,
Economia
Rosario
en Valors, allò es va desgranant les capes. Escolta, ens ho explicava Rosario, moltíssima experiència, portes doncs, 26 anys assessorant i donant suport en la implementació de plans d'acció específics i a mida per a les empreses que afavoreixen la incorporació de persones amb discapacitat a través dels serveis d'intermediació laboral d'Inserta Empleo. Imagino que has vist molts escenaris. Com han canviat les coses durant aquests anys?
Home, doncs sí que ha canviat. Sí que has de dir que no vaig començar directament treballant amb les empreses, sinó que bueno, vaig començar recent titulada també, doncs, també atenent a persones amb discapacitat en recerca de feina, doncs, que venien en aquell moment a lo que era Fundosa Social Consulting, no? Perquè el nostre nom original va ser aquest. Aleshores, doncs, tinc aquesta perspectiva, no?, de les persones amb discapacitat, tot tipus de discapacitat, ja que Inserta Empleo som l'entitat de la Fundació 11, no?, que treballem per millorar les oportunitats d'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, però que també acompanyem a les empreses, no?, a que puguin posar en valor el talent de les persones amb discapacitat i les puguin incorporar en igualtat d'oportunitats a les seves plantilles. Aleshores, aquesta visió de la persona, però també aquesta visió de l'empresa, i al final el que fem és posar-los en contacte, no? Mm. I treure una miqueta el millor de cadascú perquè realment puguin fer un recorregut d'inclusió sociolaboral.
Clar, perquè jo imagino que les persones que tenen aquestes discapacitats, etc, tal vegada els costa reconèixer en si mateixes, no sé, si a lo millor pot ser, no, igual no, un cert talent per fer algunes coses i vosaltres els ajudeu a descobrir-lo, no? Podríem dir així.
Mira, hi ha una mica de tot, perquè mira, sí que és veritat que l'entorn de les persones amb discapacitat en aquest temps que porto ha canviat i potser al començament...
Costava més.
Bueno, veiem més persones que potser no eren tan conscients que potser el mercat laboral els podia oferir oportunitats laborals, no? Perquè sí, no estava tan vist, no era tan obvi, no es parlava tant, no? de la incorporació de persones amb discapacitat. I potser tenien com una miqueta una desil·lusió, potser no tenien molt clar que el seu projecte professional trobarien una sortida, no? I ara sí que és veritat que últimament també ens hi trobem a que hi ha més persones amb una discapacitat sobrevinguda, vull dir que són persones que potser sí que han de redescobrir quines capacitats residuals encara tenen i que tenen molt que aportar. I aleshores aquí sí que hi ha una tasca molt important de reorientació laboral i posar-los una miqueta en contacte amb el que està demanant el mercat laboral no? I fer aquest acompanyament, aquest recorregut perquè es puguin qualificar, millorar les seves competències i tornar a estar actius novament a aquest mercat laboral.
I per part de les empreses, com és a dir, imagino que també costava més abans que ara, però les empreses estan obertes a tractar aquest tipus de treballadors amb normalitat?
Mira, els reptes encara són amplis. Ja s'ha fet molt camí, però sí que és veritat que algun tipus d'iniciativa, sobretot quan s'ha començat a parlar de la responsabilitat social empresarial, ara que es parla molt de la implementació dels plans d'igualtat, estem treballant també un concepte de diversitat, no només de persones amb discapacitat, i tot això una miqueta és com que ha generat un efecte dominó, no? d'incorporar altres persones, altres perspectives, perquè jo crec que les persones amb discapacitat poden aportar altres valors, altres maneres de mirar les coses, i això també reverteix de manera positiva dins de les empreses. Però sí, és veritat que de vegades no, les normatives, l'obligació de complir amb aquest 2% no sempre és un estímul, no és una motivació, però mica en mica jo crec que s'ha anat fent camí i també t'has de dir que jo crec que l'entorn del moviment associatiu de les persones amb discapacitat, picant pedra, ha fet visibles a les persones amb discapacitat i si no els fas visibles, òbviament, són invisibles i ningú les té en compte. Jo crec que això també és molt important. Aquest avanç de visibilitzar i de considerar la persona amb discapacitat que té els mateixos drets i oportunitats que qualsevol altra persona. Jo crec que aquest pas crec que ha estat molt important a nivell de la societat. També et diré una cosa. Podem fer moltes coses, podem treballar molt la millora de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, però, clar, sense de la mà de les empreses, sense les seves oportunitats, els quedarien sols, no? Però, bueno, ha hagut un canvi, és un fet que hem de treballar, que les hem de tenir en compte perquè representen un percentatge de població molt important, però, clar, encara queda molta feina per fer, òbviament.
Dolors, recentment vau presentar l'informe 8 de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball de Fundació 11, o DISMET, on es demostrava que només una de cada quatre persones amb discapacitat en edat laboral té feina, és a dir, el 26,9% d'aquest tipus de població, mentre que el 66,3% de la població general treballa. Què destacaries d'aquest informe?
Home, com us deia, si les dades aporten visibilitat, si no fos per a aquests estudis, no podríem mesurar ni veure l'impacte ni què representen les persones amb discapacitat per la societat en general i sobretot per l'entorn laboral. Mira, jo destacaria, perquè veieu, no?, la feina que hem de fer, no?, que la tasa d'ocupació de les persones amb discapacitat doncs, bueno, encara és bastant baixa en relació 40 punts inferior a el que serien les persones sense discapacitat. Estem parlant d'una tasa d'ocupació que representa el percentatge aquella de població que treballa en relació al total de persones en edat de treballar.
Val.
També hi ha una baixa activitat, no?, de les persones amb discapacitat en relació a les persones sense discapacitat. I també destacaria, per això dic que hi ha molta feina per fer, per això aquestes persones doncs, cada vegada s'han desil·lusionat, que potser pensen que ja no tenen un espai, i és que dins de les persones, dins de les dades d'atur, de persones amb discapacitat, el 64% són aturats de llarga durada i sobretot afecta en gran mesura sobretot a les dones, dones amb discapacitat, majors de 45 i aquells amb un nivell de formatiu més baix. Vull dir que realment per això des d'Inserta Empleo, des de la Fundació 11, pensem que hem de donar suport, que hem d'acompanyar, no? de que les persones puguin redescobrir, no?, aquestes capacitats que tenen de portar i sobretot el més important, no?, millorar els seus nivells d'ocupabilitat perquè en igualtat d'oportunitats doncs puguin accedir a les oportunitats laborals que ens ofereix el mercat laboral.
S'han donat passes, tu ho has explicat, però molt camí per recórrer amb aquestes dades a la mà.
Tenim la societat, les empreses i els governs, que són els que marquen les lleis d'inclusió. Aquests s'avancen a l'hora de donar veu a aquestes persones o no? Els hi hem de donar també un toc d'atenció?
Bueno, clar.
És que sempre, jo sempre els donaria tocs d'atenció, però bé.
Efectivament.
Bueno, sí que és
veritat. A veure què ens diu la Dolors.
A veure, Dolors, ha sonat benèvola.
Jo crec que justament aquest estudi, l'estudi d'Odismet, serveix, no?, per fer constància de que hi ha una població amb discapacitat que representa un talent, no?, que també del qual s'ha d'aprofitar i també sobretot de les avantatges que els hi pot oferir, no només a nivell de rebre algun tipus de subvenció, algun tipus de benefici, sinó també del que poden aportar dins del seu àmbit de negoci, no?, de la seva activitat. Com us deia, les persones amb discapacitat ofereixen altres maneres de crear serveis, productes, i també és una manera de que els seus clients vegin en les empreses, que si són empreses responsables, doncs, home, jo davant d'anar a una empresa que veig que no té certa responsabilitat empresarial, doncs intento... Al final, les persones escollim, no?, on comprem, què comprem, i jo crec que és un valor que s'ha de posar de rellevància. I, òbviament, això, sense una empenta per part de l'administració que també forci una mica la màquina de les empreses, doncs, bueno, no tots són beneficis, sinó també s'ha de posar voluntat i tirar endavant i sobretot apostar per un talent que jo crec que val la pena i força.
Perquè recentment Fundació 11 i Sanitas han renovat el conveni Inserta que van subscriure per primera vegada l'any 2009 amb l'objectiu de continuar amb aquesta col·laboració per integrar persones amb discapacitat a la companyia assegurances de salut. Quins són els requisits que han de complir una empresa per col·laborar amb Inserta Empleo, per exemple?
Mira, realment requisit com a tal és que...
Que sigui una empresa.
Que sigui una empresa
seriosa i que tracti bé a les persones.
Bueno, seria l'ideal, no? Això és la teoria. Realment, bueno, són empreses amb projectes, amb un propòsit social, empreses que realment puguin oferir oportunitats laborals i no només oferir-les, sinó crear-les, no? Perquè de vegades no totes les persones amb discapacitat tenen les mateixes oportunitats d'accedir al mercat laboral. De vegades també s'ha de generar alguna ocupació una miqueta més ajustada també al que tenim, als perfils que tenim. I sobretot confiança, jo diria confiança, en un equip de professionals, com som els professionals d'Inserta de la Fundació 11, que com deia, ho portem més de 25 anys acompanyant i jo crec que recolzant a les empreses perquè realment puguin tirar davant aquest projecte i bueno, jo crec que la confiança i l'acompanyament seria una clau.
Clar que sí.
A Catalunya quantes empreses més o menys col·laboren amb vosaltres? I si hi ha alguns sectors que siguin més habituals que d'altres?
Mira, amb el temps que portem hi ha moltes empreses que han confiat en nosaltres. Jo parlaria, per exemple, traia les dades de fa dels últims 5 anys, per exemple, que hem treballat amb més de 600 empreses. Parlo a l'àmbit a nivell de Catalunya.
De Catalunya, val? Sí.
Sectors, també va relacionat molt amb el teixit empresarial que tenim, sobretot aquí, a Barcelona, el sector serveis, realment és un gran creador d'ocupació.
Sí.
Potser l'industrial costa una miqueta més, és un sector potser que costa una miqueta més reticent, però sobretot serveis, l'àmbit de serveis jo crec que dona un gran ventall d'oportunitats i de perfils laborals per donar oportunitats laborals.
Dolores García Martínez, directora regional Inserta Empleo, Fundació 11 Catalunya, Illes Balears. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Per la vostra tasca, ànims, perquè com hem pogut comprovar amb una certa decepció, cara, encara queda molt per fer, però contents perquè s'han donat passes.
600 empreses, ha dit, no?
Ah, però que...
En els últims 5 anys, però clar, hi ha moltes més, mica en mica.
Molt bé la tasca que han fet, però que queda a camí per recórrer, Dolores.
Arribar portar molt més empreses.
Ells, no, ells han fet molt, però ara ens hem de posar
exacte,
la pila a
les dones. I des d'aquí ho
reivindiquem. Petites, mitjanes i grans.
Des d'aquí ho reivindiquem i li donem veu. Dolores, gràcies.
A vosaltres.
Res, escutxem la Falca de la Caixa, que ens dona de menjar, i Rosario i jo us expliquem quatre notícies.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, va, Rosario, continuem uns minuts amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Vinga, parlem del preu de la llum, que fa dies que no diem res, tu.
Ah,
sí, va, o no?
I explica'm, com
sí.
està el tema?
Doncs mira, el preu de la llum per als clients del mercat regulat a Espanya es va situar la darrera setmana en 160 euros megabytes, un 48% per sota del mercat abans de l'inici de la invasió russa d'Ucrània.
Ah.
I pels que tenen la tarifa regulada en el subministrament del gas, la factura ha passat de 31,2 euros al gener del 2021 als actuals 5,1 euros.
Bueno.
O sigui que estem baixant preus, no està malament, no? O què?
No estem tan mal.
No, anem bé. Així sí. que ja em diràs tu si no estem bé.
Molt bé. A més, les tensions energètiques derivades de la guerra a Ucraïna han capgirat una mica el perfil d'Espanya al tauler energètic europeu. La nostra localització perifèrica ha passat de ser un hàndicap a convertir-se en un actiu estratègic que ens està col·locant com a subministrador estratègic en el pitjor moment de la crisi energètica. Per tant, Espanya ara mateix...
Espanya i Catalunya, Espanya, sí, sí. El passat 2022, el tall de subministrament de gas per part de Rússia a través de gasoductes va posar Espanya en el punt de mira de tota Europa.
Sí.
El 40% del gas que consumia Europa procedia de Rússia i calia buscar alternatives, i Espanya doncs estava ben situada.
Mm.
Té 6 regasificadores al seu territori, que és una barbaritat.
Ah.
Així que es va convertir en la porta d'entrada del gas natural liquat, que és imprescindible per substituir el subministrament rus. I a més d'exportar, Espanya va utilitzar aquest gas per produir més electricitat amb l'objectiu de donar servei als països veïns. Només des que es van posar en marxa les mesures excepcionals per respondre a la guerra,
sí.
l'agost del 2022,
sí.
i fins al mes d'abril passat, Espanya va exportar a França 9,4 terawatts
davant
d'una mitjana en el mateix període dels 5 anys anteriors de 3,9 terawatts.
Exportem electricitat,
sí.
però paguem molt per la factura de la llum.
Jo no ho entenc, Rafa.
Ja,
som una mica
coses...
contradictoris, no? O què?
Sí, bueno, sí, l'esperem. Persones, l'economia, són contradictoris.
Sí, sí.
Escolta una cosa. De fet, el mes de maig passat, en moments puntuals, l'energia renovable va ser capaç de cobrir un 100% de la demanda.
Sí, o sigui, Espanya, a més del tema aquest del gas, està situant en el tauler energètic per les energies renovables. El sol i el vent que tenim ens situen en primeres posicions del rànquing mundial de productors. O sigui, que a veure com acaba la cosa.
Sí, sí, bueno,
podem
que estan passant coses.
Podem muntar una empresa, no? Aquest sorollet és de caix, no?
Tu, a la mínima... Vols muntar una empresa?
Vols muntar una empresa d'això, Rafa?
Jo,
la pela, home, hem de
principi,
cridar els dinerons que ens vinguin.
Jo, en principi, estic bé aquí, a la ràdio. En
sí, però per fer una inversió, home, amb els dinerons
sí,
que et sobren.
Val, sí. Ui, sí. Ai, quin riure. I parlem ara, per finiquitar, d'Aigua Sant Aniol, l'empresa de la família Bassols, fundada al 93, el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, perquè encara una nova etapa sota la direcció d'Andreu Galindo, en què vol treure el màxim profit a la seva oferta de productes i ho farà enfocant-se exclusivament a l'aigua mineral.
Sí, les
no faran amb gas?
No sé.
A mi és que amb gas
que també
m'agrada amb gas.
Però bueno. El cas és que l'empresa havia fet innovacions com, per exemple, el tema de l'aigua micel·lar i no acabava de funcionar. I ara Galindo, que ha assumit la direcció general de l'empresa fa tot just 2 mesos, abans va treballar per a Danone i Codorniu, doncs vol consolidar Aigua Sant Aniol al sector premium, guanyar presència i quota a la gran distribució i reforçar la seva posició al mercat internacional per tal de créixer de manera segura. O sigui que potser que sí que hi hagi aigua amb gas.
Molt, bueno, doncs
ja
jo estaria molt a favor.
Estigues atent.
Estaria atent i estaria, si us plau, és una bona idea. Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Rosario. Va,
fins dimarts que ve.
Escoltem un altre cop la Falca de la Caixa i recollim.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Hey, hey, hey! Estàs seguint el tema Messi?
No, a mi no m'agrada el futbol. No t'ho havia dit?
Bueno, però et cac bé, no? És que em poses una cara que sembla que t'hagi dit, no sé, que t'hagi dit que he matat, que he assassinat algú, tu. No m'agrada el futbol. M'agrada el bàsquet, el tennis, no sé. Tampoc veig els esports. M'agrada més practicar alguns que veure'ls. Ostres, tu, està molt decebut. Què li passa? Ui, com em mira! Quin horror! Ui, Rafa!
Bé.
Ja no li caigo, ja no li caigo.
No, no, sí, no sí, sí, ho he de pair una mica.
El Rafa i jo ja no som els amiguitos.
Ho he de pair una mica, però et respecto. Respecto com a persona. A punt d'arribar, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que vendria tot el Barça, tot el Barça, i només jugaria amb Messi cada partit la temporada que ve. Es diu Ferran Capdevila i està a la producció. Júlia Julve i Carla Buigas estan a la redacció d'aquest programa i a les varietés. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i nostres i de tothom. Xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i a les ulleres d'Apple. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. La Carla i la Júlia es posen serioses i rigoroses. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ànims que els necessitareu. I pels de directe, acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà dia de la ràdio més nocturna, més matisada. Dia Verònica, dia Alberto Gómez, microcontes. Ho tornarem a fer, Rosario.
Farem camins.
Cuideu-vos.